Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
La setmana passada vam aprendre que Fanny Mendelssohn era una de les, dels personatges més, més importants de la història de la música, fins i tot, encara que potser el seu nom no ens hagués arribat. Estem parlant de Fanny Mendelssohn, no de Félix Mendelssohn. Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia a tothom. Com estàs, Albert?
Això que estàvem escoltant és ho vam escoltar la setmana passada. Avui vens a il·luminar-nos amb més detalls sobre aquesta compositora, oi?
Sí, avui seguirem escoltant música d'aquesta grandíssima compositora, música molt, molt bonica, i bé, amb aquest tercer espai dedicat a Fanny Mendelssohn, podríem estar molts dies i en molts programes parlant d'ella, perquè com bé has dit tu ara, i això no ho invento jo, és un personatge cabdal, amb unes influències amb molts compositors de l'època i molt més connectada amb tota aquesta gent del que els pensem, tot i que malauradament doncs, hi ha hagut un període d'oblit, no se li escapa a ningú pel fet de ser dona. I una mica aquí el que hem estat fent amb tots aquests programes dedicats a les dones compositores, doncs és una mica doncs, tornar-los a donar veu i vot en la història i posar-les al seu lloc. I n'hem tractat bastantes ja de compositores, però com et vaig dir quan vam arribar a Fanny Mendelssohn, aquí hem arribat a una compositora d'una envergadura, ja us ho vaig dir l'altre dia, que vaig tirar una fletxa al cel, que vaig dir que això és com Mozart, no? És com Mozart en una altra època, però és de l'envergadura i de la qualitat, sense cap mena de dubte, de Mozart. Això que estàvem sentint ara era la cançó, aquesta Itàlia, de la seva col·lecció de 12 cançons, una cançó molt bonica, com heu pogut escoltar, i que ja ho vam dir l'altre dia, que sobretot un gènere molt cultivat per Fanny Mendelssohn era aquest, el Lied. Lied és la paraula alemanya per dir cançó. Però això engloba un estil, un tipus de gènere.
La santcugatenca Victòria dels Àngels era experta en això, oi?
Sí, senyor.
Mira quines coses. Ara aquí t'he enganxat, eh?
És que tu, Albert, jo t'ho vaig dir un dia, no et subestimis, perquè tens cops amagats. Sí, senyor, és veritat, Victòria dels Àngels era una grandíssima liederista, que es diu, una experta en aquest gènere. Bé, continuem amb Fanny. Com dèiem l'altre dia, ella, sobretot, a part de la seva faceta compositiva, que ara l'anirem desgranant, mira, farem una cosa. Ara escoltarem un altre fragment d'una altra obra, una obra seva, molt bonica, molt interessant, que és l'oratori de les imatges de la Bíblia, que es diu.
És grandiloquent, eh?
Sí, però ja veuràs, és realment... És molt bonic. Sentirem un tros i seguirem parlant d'ella.
Thank you.
Home, sona... sona... omple, eh, aquesta...
Sí, home, això és el final, és el final de... d'aquest oratori. A veure, Fanny Mendelssohn, com a gran admirador de Baquera, el gènere oratori no podia no tocar-lo, no? I malgrat la diferència d'estil, doncs sí que realment és un oratori amb totes les de la llei, podríem dir. Doncs, com dèiem, recordem que Fanny, sobretot, es va dedicar a aquesta organització de concerts a la mansió familiar, aquests diumenges musicals que van ser tan coneguts i tan apreciats a l'època.
Sí, on ens vas dir i recordem que no es deixava aplaudir, no es deixava fer soroll, no es podia
sí,
anar allà a passar l'estona.
S'havia d'estar callat, coses curioses, no? El públic havia d'estar en silenci. I, a més, segons quin tipus d'obra feien, sobretot quan feien alguna obra escènica, alguna òpera, que allà es van, no direm estrenar, però sí restrenar o tornar a posar en escena moltes òperes semi oblidades de Mozart, i s'apagava el llum. Es feia al públic se li apagava el llum i havia d'estar en silenci. I sobre, a més, també si recordaràs que també va crear el programa Demà. La gent tenia un programa on s'explicava una mica el que escoltarien i qui ho tocaria, i bueno, això que ara és tan... que no podem passar sense, no? Doncs això també va ser un invent d'allà.
He de dir que és una perspectiva històrica a vegades ens falla.
Sí, 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 sí. I Fanny Mendelssohn, hem de dir que també va morir molt jove, Va morir, bueno, va morir amb 42 anys, el qual per mi és molt jove. I va tenir una vida còmoda, diríem, però també una mica fotuda. Ella va tenir bastants embarassos i, si no recordo malament, em sembla que només va sobreviure el primer dels seus fills. Però ja arribarem a la seva salut, perquè de moment estem a l'època aquesta que tenia 20 i llargs, 30 anys i realment gaudia de bona salut i de molta empenta per fer moltes coses. Doncs això, com dèiem, en aquestes trobades de diumenges, ell va estrenar gran part de les seves obres. Jo hi ha una obra a la qual li tinc un apreci molt especial, una obra de Fanny Mendelssohn, que li tinc un apreci no només perquè l'obra s'ho val, perquè realment és una obra, és una grandíssima obra, i a més des d'un gènere que a mi em toca molt de prop, que és el quartet de corda. En té un molt, molt bonic, del qual n'estem escoltant el primer moviment, que jo he tingut el goig de tocar-lo, per això dic que el conec bé i és una obra que l'aprecio molt, perquè és molt bonic i està molt ben escrita. Quan es diu que està molt ben escrita, i ho diu un músic, perquè ho entengueu, vol dir que la música és música, això ho entenem tots, Albert? Vull dir, això està claríssim, oi?
Mm-hmm.
Vull dir,
sí, tot, no, no,
la música és la música, però cada instrument té les seves característiques especials, no? Llavors, quan escrius per... Tu vols escriure música, però quan el compositor coneix bé els instruments pels quals està escrivint, això l'intèrpret ho nota. Està escrit d'una manera que denota el gran coneixement que té de, no només d'aquells instruments, sinó d'aquell conjunt d'instruments quan toquen junts. La manera d'elaborar les melodies, la manera de com els temes es van passant d'un instrument a l'altre. Fins i tot el to amb què està escrita l'obra, perquè hi ha tons en els quals un quartet de corda no li van bé, li són molt incòmodes, i en canvi d'altres li són més còmodes. Diferent al piano. Al piano, per exemple, no tots els tons van bé per tots els instruments i cada un té les seves característiques. O la veu, per exemple. Hi ha, segons quines tessitures, hi ha tons que els hi són incòmodes. Doncs aquí, en aquest quartet, es nota molt. Mira, hem estat sentint de fons el primer moviment mentre parlàvem. Posarem ara el segon moviment d'aquest quartet i després continuarem parlant. Thank you.
hi ha un moment al principi en què se sent com un soroll, com si pincessin una corda, no?
Allò que dius tu són els pizzicatos. És quan es toca l'instrument amb un instrument de corda, un instrument d'arc, es toca sense l'arc, es toca pessigant la corda. Perquè aquest, aquest em sembla que és el sol que tu, al que tu et referies.
Pot ser, pizzic... pot ser, sonava això, com algú que...
Sí, sí, un soroll de corda com si fos un clung, clung, clung. No, no, no era zzz, sinó clung, clung. Són els pizzicatos, això. La paraula pizzicato, precisament, vol dir això, vol dir pessigar. Saps? És una paraula italiana que significa pessic, no? Mm-hmm. Per tant, és un pessic a la corda i la fa sonar, doncs, amb el dit, no amb l'arc, sinó fent blum, clung, clung, una mica com si fos una, com si fos una guitarra. Eh? Mm-hmm. I és un efecte molt, molt característic i molt, molt bonic dels instruments d'arc, precisament per aquesta característica, que és precisament un instrument d'arc que al moment que no es toca amb arc, no? I que dona aquest so tan característic. Bé, doncs aquest quartet, com dèiem, és d'una finura, d'una profunditat i denota un coneixement de la música realment sorprenent. Sorprenent, vull dir, que denota que és d'un gran compositor, em refereixo. El quartet de corda, així com també la sonata i el trio amb piano, són un tipus de gènere que són una mica com el passaport a una categoria més alta, no?, pels compositors. Un compositor capaç d'escriure un bon quartet de corda o un bon trio amb piano o una bona sonata, això ja saps? Ja dona una pàtina, un pedigrí que podríem dir, saps? I aquest moviment que estàvem sentint del quartet, que era el segon moviment, és el moviment Allegro, aquest quartet té quatre moviments i conserva una mica encara l'estructura l'estructura antiga de l'alternança de moviment lent, moviment ràpid, moviment lent, moviment ràpid. Posteriorment, els quartets tindran una altra forma, que sempre començaran i acabaran amb un moviment ràpid i entremig tindran un moviment lent, que pot ser el segon o el tercer, i un altre, un moviment derivat de dansa, que serà depenent de o sigui, també serà el segon o el tercer. Però aquí encara és una mica l'antiga herència de lent, ràpid, lent, ràpid. Mira, escoltarem el tercer moviment ara, que és el moviment lent.
Aquí baixa el ritme, també.
Sí, aquí això ja és un moviment més lentot. Per cert, Albert, ara estava pensant, la música, com tota la vida, té les seves coses, no? La pulcritud de les gravacions d'estudi és falsa, perquè s'eliminen coses que són de la música. Moltes vegades, sobretot en els instruments de corda, Hi ha sons de l'arc o cops a la corda que són el que en diem els sorolls de l'instrument, que no són pròpiament la música, però que formen part d'aquesta característica del so. I sovint passen aquestes coses. Però clar, ja saps tu que jo sóc amant de les gravacions en directe. També he de dir que l'altre dia ja ho vaig dir, ho recordo, que aquesta, les gravacions que estem posant aquests dies de Fanny Mendelssohn, precisament, jo he buscat, ja que estem parlant de dones, dones compositores, doncs jo estic buscant també gravacions on els intèrprets siguin també femenins. I aquest és el quartet, em sembla que es diu... Ara me'n recordo. Però mira, les intèrprets són americanes. Són Bailey Watchung, Megan Rurer, Susan Bengston i Hannah Takemoto. Aquests són les quatre intèrpretes d'aquest quartet. I això és una gravació en directe de l'any 2016 a la Universitat de Northwest, als Estats Units. Bé, això que estàvem sentint, no? Aquest tercer moviment, que és el moviment lent. Normalment els moviments lents són els moviments reflexius. Jo aquest moviment el trobo d'una subtilesa i d'una inspiració realment realment de grandíssim compositor. I jo et proposaria ara que escoltem un fragment ara del quart moviment, que és el quart moviment, el final ràpid, que és molt brillant.
Sí, és una altra cosa, això.
Bueno, és una manera molt brillant d'acabar. Aquest moviment és molt, molt difícil, molt difícil. Jo certifico, com deia, jo l'he tingut el plaer de tocar-lo, aquest quartet, i aquest moviment em va portar una feinada, perquè hi ha unes, el que en diem, unes botifarres. Quan un músic parla d'una botifarra es refereix a... un seguit de notes una darrere l'altra molt ràpides i vinc de notes una per donar i per vendre, saps? Una bona botifarrada de notes. I és, però bé, com heu pogut sentir, és una obra preciosa, brillantíssima i bueno, ja només amb aquesta obra Fanny Mendelssohn ja mereixeria, doncs, estar a la història de la música com una grandíssima compositora. I va escriure 400 i pico, 400 i escaig obres més, com vam dir el primer dia. Bé, tot això passava, com dèiem, en aquesta casa familiar a Berlín, on s'organitzaven aquests concerts. Aquí hi van confluir totes les personalitats musicals de l'època. Ella durant molts anys va estar funcionant aquests diumenges musicals, però també, a part d'això, hi ha un punt important d'inflexió, que l'any 39, 1839, Fanny Mendelssohn va fer un viatge per Itàlia i allà va coincidir i va conèixer precisament un compositor que no era italià, que era Charles Gounod, un compositor francès, que era no sé, em sembla que uns 10 o 12 anys més jove que ella. Era un compositor molt jove en aquell moment, Gounod, però va quedar fascinat, Gounod va quedar fascinat per aquesta compositora, aquest talent, mm-hmm. i realment es va convertir en un fervent admirador i devot admirador d'ella, fins al punt que fins i tot d'alguna manera es va emmirallar en la seva manera de composar. I alguna podríem trobar no vol dir similituds, però sí influències, amb la música de Gounod, de influències de Fanny Mendelssohn. Mira, escoltarem ara un vals molt bonic que jo el trobo fascinant i realment és d'una òpera molt desconeguda de Charles Gounod, que és de l'any 1862. Aquí ja havia mort Fanny Mendelssohn feia bastants anys, però es diu La reina de Saba i és el vals d'aquesta òpera.
El vals és de les poques estructures que pot reconèixer gairebé tothom,
Sí, home, el vals és una estructura inconfusible i jo diria que fins i tot tothom, sigui més destre o més maldestre, tothom és capaç de seguir una mica el ritme del vals, Fins i tot ballar-lo una miqueta, encara que sigui malament, però posant-hi bona intenció. Jo crec que és de les músiques que es poden... Que, com dius tu, que s'identifiquen. Hem posat aquesta música de Gounod, això perquè, bueno, com dèiem, té certs tocs exòtics, no? I d'alguna manera certs tocs també una mica orientals, a la manera de Gounod, a la manera francesa, però bé, té aquest gust i aquesta inspiració, jo diria, d'influència de Fanny Mendelssohn, no? I ara, que hem arribat aquí, Gounod, ara farem un petit parèntesis en Fanny Mendelssohn, però lliga també perquè Gounod era un gran admirador seu, i ara parlarem també un altre cop un moment de Bach, però és que volia exemplificar amb música una quelcom que vaig explicar l'altre dia. Te'n recordes quan parlàvem del contrapunt?
Mm-hmm.
I allò del contrapunt doble, que Fanny Mendelssohn era una gran contrapuntista i que se n'havia anat a París a estudiar amb un professor que era el millor professor de fuga i contrapunt de l'època i tot això. Bé, doncs vam parlar, com que una imatge val més que mil paraules, i en aquest cas una música val més que mil paraules, jo crec que ara s'entendrà molt bé el que vaig explicar per si algú no ho va entendre. Quan parlem dèiem que el contrapunt, en realitat el que és que a partir d'una melodia o a partir d'un tema en sorgeix un altre. Te'n recordes d'això? Que és derivat, que dèiem que sortia un tema derivat de l'altre. Mm? Hi ha una obra de Charles Gounod que... Mira, farem una cosa, ho explicaré després. Anem a sentir primer de tot un fragment de l'obra mare, que és el preludi número 1 del clave ben temperat de Bach, i escoltem-lo bé perquè després parlarem d'això i parlarem de què va fer Gounod a partir d'això. Ara sentirem l'original de Bach. Aquí sentim aquest preludi que són harmonies desplegades. De fet, són el que anomenem arpegis. Quan vam parlar de l'harmonia, de la història de l'harmonia, parlàvem dels acords que poden ser o placats, o sigui, és a dir, totes les notes alhora, o desplegats, com ho sentim aquí. Toti, 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 seria aquests arpegis. Tot aquest preludi és en aquest arpegiat. I després sentirem la versió que va fer Gounod d'això, però Gounod en, tot el que va escriure Bach ho va respectar. Ell va afegir, però no li va canviar res a, de, del que havia escrit Bach, no va, no va canviar res. Bé, com sempre diem, és una mostra més del geni de Bach, no? De fet, com, com a partir de desplegar una sèrie d'acords, de convertir-los en arpegis, li pot donar forma a una obra, no? Que no deixen de ser una successió d'acords, una successió harmònica d'acords desplegats. Bé, començant amb do major i tornant a do major per demostrar que un clave ben temperat pot tocar amb, pot passar per tots els tons.
Escolta'm, aquesta és coneguda, eh? Totes
sí, maneres. Aquesta, aquesta és, això és un tema conegudíssim, és el, com hem dit, el preludi número 1 del clave ben temperat de Bach, però a més és una obra arxiconeguda. Però és que ara jo crec que ara veuràs perquè és no només per l'original, sinó molta gent el coneix com una altra cosa. A partir d'aquí, Gounod va agafar aquest preludi i va fer un contracant. Un contracant és això, és aquesta melodia que surt a partir d'una altra. I que, en el cas de Gounod, aquest contracant ha acabat sent la melodia principal. I aquest tema principal de Bach ha acabat sent una mica com si diguéssim l'acompanyament o el fil conductor, el substrat conductor harmònic d'aquesta melodia que Gounod ha extret a partir d'això de Bach. És el, ja veuràs, és el famós Ave Maria de Gounod, que és una obra per cant i piano, però jo l'he posat en la versió de una versió de violoncel i piano. L'he posat així perquè és perquè aquesta versió respecta el to original en el qual Bach ho va escriure, perquè les versions de cant, depenent de per quina veu, ho canvien de to. Llavors seria potser una mica més complicat. Aquí, respecte al mateix to, l'únic que passa és que aquí, en comptes d'un clave, ho toca un piano. Però ja veuràs, ho poso i ho escoltem i veureu el que vull dir. Bé, aquesta és la versió que va fer Gounod. L'únic que va fer Gounod és agafar els primers quatre compassos i repetir-los a moda d'introducció. D'introducció de la melodia que comença ara. És a dir, aquests quatre primers compassos els toca primer sol al piano i després tot és intacte, igual que Bach. Amb aquesta melodia, que en realitat és com un contracant, és un contrapunt, pla, senzill, però efectiu. I en realitat aquest contracant esdevé la melodia principal d'aquest traçat harmònic, que és el que li fa de fil conductor. Aquí ho sentim amb el gran xelista amb Yo-Yo Ma i Catherine Scott al piano. I en aquesta versió es respecta també el to original de do major el to original en què Bach ho va escriure. Però repeteixo, tot el que hi ha, tot l'acompanyament, tot el que està tocant el piano, és el que va escriure Bach intacte, sense canviar ni una nota. Claríssima, no? Del saber fer no només de Bach, en aquest cas, sinó que a més de Gounod, que li va saber trobar aquesta melodia implícita en l'obra. Una mica l'estil del que deia Miquel Àngel, no? Quan li deien, com tu fas per fer una estàtua? Deia, no, és que l'estàtua ja hi és, jo l'únic que faig és treure fer que es vegi, no? Doncs aquí Gounod el que fa és que fa que es vegi aquesta melodia, que en realitat podem imaginar que sempre hi ha sigut.
Bé, si això és quan ens ho expliques, després ho escoltes, no ho acabes d'apreciar, però si ho expliques sobre la marxa és més fàcil d'entendre.
Sí, per això jo ara anava parlant, una miqueta. M'excuso si algú li molestava que parlés sobre la música, però així d'aquesta manera...
Si no ho pot buscar.
No, però així d'aquesta manera, una mica doncs anem il·lustrant això que volia dir. Això és un clar exemple de podríem dir, de contrapunt. El que passa que el contrapunt entès com s'entén escolàsticament és més complicat, perquè deriva en fugues i es complica. Això seria un contrapunt molt clar, molt net i molt senzill, molt bàsic, però molt, molt clar perquè els oients i tothom ho pugui copsar i pugui entendre realment. O sigui, ara quan parli de contracant ja no val a dir que no sabem què és. Ara ja està, ja ens ha quedat molt clar. Ui, el temps se'ns tira a sobre i encara ens tenim música per escoltar. Mira, ja cap al 1840, Fanny Mendelssohn va escriure una col·lecció d'obres, un cicle, de Tragosa de les cançons sense paraules, un cicle que el va titular Das Jahr. Das Jahr vol dir l'any. I consta de 13 moviments. Una obertura, per dir-ho d'una manera, o una peça que serveix d'introducció, i després hi ha una obra per cada mes. I totes són en aquesta forma de lit sense paraules. Escoltarem ara el número 6, perquè, clar, no correspon, el 13 és el desembre perquè l'1 és el preludi. Per tant, el número 6, que correspon al mes de maig.
que cada un representava la sensació, no, d'aquest any, d'aquest
acabat. Exacte. Ella, Fanny, aquí a cada moviment, sense paraules, amb aquesta cançó sense paraules, intenta, bueno, no intenta, aconsegueix, que són realment com són obres precioses, molt, molt inspirades i molt boniques, reprodueix una mica la sensació i les emocions que li desperten cada mes de l'any, no? Amb les seves característiques concretes de cada mes. I és una obra que jo recomano a tothom, i per sort, com hem dit ja diverses vegades, la Fanny Mendelssohn ha estat una bona època oblidada, però per sort s'està reposant on li toca, i hi ha molts intèrprets que s'estan dedicant a gravar moltes de les seves obres, i sortosament, i la tecnologia en això ens ajuda, a YouTube i a Spotify es poden trobar molta de la seva música, hi ha molta de la seva música gravada, i val a dir que, a més, molt ben gravada, molt, molt, amb versions molt, molt interessants, amb la qual jo ho recomano a tothom. Bé, com dèiem, això dels de Gerres de l'any 1940, Fanny Mendelssohn va morir a l'any 1847, amb 42 anys. Aquests anys 40, aquella època, van ser anys una mica de penúries. Va haver una epidèmia de còlera, mira,
mira, paral·lelismes.
I després l'any 45 i 46, 1845 i 46, es van perdre moltes collites, el qual va propiciar molta fam a la població. El 1847 hi van haver una sèrie de l'any que va morir Fanny Mendelssohn, van haver una sèrie de revoltes provocades per aquesta gana, revoltes populars per aquesta gana. Només una data curiosa, que no té res a veure, però mira, és curiós. El 1847 es va fundar a Alemanya, precisament, l'empresa Siemens, que encara existeix. O sigui, resultes, just en aquesta època és quan es va fundar aquesta empresa. Com dèiem, Fanny Mendelssohn va morir el 1847, amb 42 anys, havent tocat doncs moltíssims gèneres, com hem dit, i ella, una de les seves obres que més apreciava, era el seu trio en piano. Els trios en piano normalment són violí, violoncel i piano, i és una obra de maduresa en la qual ella hi va abocar doncs tot el seu bon saber. És molt curiós perquè ella, en el seu diari, que vam dir que ella escrivia un diari i explicava coses, ella l'any 1846, que tenia 40 anys, va escriure que ja escrivia que es considerava vella. Imagina't, vella amb ve baixa, de vieja, no de bonica. I deia que ella ja era vella per estar creant obres i tot això. Bueno, ella va morir d'un derrame cerebral, com dèiem, als 41 anys. I, curiosament, em sembla que van ser 6 o 7 o 8 mesos després va morir el seu germà, Félix Mendelssohn, que era 4 anys més jove que ella, també va morir. Ja ho hem dit, que sempre va tenir una relació molt estreta i molt, molt, molt de col·laboració, i que els hi va aportar a tots dos doncs, de molta reciprocitat i molt enriquidora. I curiosament, això, el seu germà va morir molts pocs mesos després d'ella. Bé, si et sembla, per despedir el programa, ens despedim i escoltarem, deixarem que vagi sonant el primer moviment d'aquest seu trio amb piano, i amb això, doncs, ens despedim fins a la setmana que ve, Albert? Ens trobem el dilluns de la setmana que ve.
Repetim
allò que ens trobem, però no ens trobem, ens trobem via tecnologia, Tu estàs a casa teva, jo estic a casa meva, però mira, miracles de la tècnica, així ho podem anar fent.
Doncs vinga.
Doncs vinga, bona setmana a tothom.